A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Perquè hem de suposar que tot es pot assegurar. O gairebé tot. O potser hi ha coses que no. O potser a determinada edat ningú ja li deixen assegurar determinades coses. O a ell mateix, o a la seva salut. Bé, serà probable que alguna d'aquestes qüestions vingui en la conversa que mantindrem d'aquí uns moments amb la Maria Lluïsa Altés. Maria Lluïsa, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ella és de Reale, de l'agència de Reale aquí Sitges.
Reale, sí.
I amb la Patrícia Fernández, que és delegada en aquest cas d'Assís a la comarca del Garraf i Penedès. Patrícia, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Tot és assegurable?
Tot és assegurable.
Tot, eh?
Sí, clar. Mentre paguis la prima que et posa la companyia, tot és assegurable.
Tot és assegurable, Patrícia?
Sí, sí, tot és assegurable.
En matèria de salut, també?
També.
També. Per tant, partint d'aquest pressupòsit inicial, si un es planteja aquesta pregunta que ens planteja l'ADEC, què pot contestar? Com sabem, així, si tenim una bona assegurança o no? Per allò que paguem o per allò que rebem?
No, jo crec que la bona assegurança és que tu tinguis la cobertura que tu necessites. Cada persona és diferent, té un patrimoni diferent, i aleshores, pues, bueno, jo crec que se l'ha d'assessorar. No tenim que vendre assegurances, tenim que assessorar els nostres clients amb el que més li convengui amb ell.
Segons la cobertura que necessiti, evidentment.
Que ells necessiten una sèrie de cobertures, aleshores la prima pujarà o baixarà segons les cobertures que necessiti aquesta persona.
I un pot fer-se l'assegurança a mida?
Sí, hi ha uns paquets. Normalment les companyies d'assegurances, jo parlo de diversos,
sí,
i de salut també, hi ha el que és unes garanties bàsiques, que això ja entra paquet dintre, que són les clàssiques de tota la vida, els incendis, els robatoris. Dintre d'aquestes garanties hi ha les subgaranties petitones, que són davant els capitals, i després hi ha unes que són modulats que tu les pots incloure si tu vols, com per exemple, doncs, en el cas d'una llar, els estètics. Pots agafar-los o no pots agafar-los?
Els estètics, perdó?
Els estètics és en el cas, el més clàssic és en el cas de que se te trenqui un desaigua d'una banyera, vale? Tenen que aixecar-te la banyera i llavors tu tens que canviar totes les reixoles frontals. Aleshores diu, no n'hi ha, perquè això passa. No n'hi ha, igual que aquestes reixoles, a mi m'ho han de deixar igual. Aleshores l'industrial li diu, bueno, pues, jo et canvio les reixoles frontals, sí, que s'han trencat, i la resta del quarto de bany, per l'import que tu tinguis assegurat per estètics, et poden canviar totes les reixoles.
D'acord. Això seria per estètics.
Una restauració estètica.
Ahà. I això es pot afegir,
però
suposo que en la mesura que anem afegint circumstàncies específiques, la prima
va incrementant la prima. Això està clar, clar. Tu tens més cobertures, tot va en funció de les cobertures que tu agafis i que tu vulguis tindre. De dintre del... Aviam, tampoc és que siguis exagerat, eh?
No.
Però dintre mateix, per exemple, estètics pots escollir a 1.000, 2.000, 3.000, 9.000, vull dir que, a veure, pots fer-ho molt, molt, molt a mida de lo que tu tens la necessitat. És el mateix que el contingut, molta gent, molts clients, la majoria de gent, quan li preguntes, et diuen, tu què posaries? Pregunta el millor. Jo no sé el que té aquesta persona dins de casa seva, jo no sé quin mobiliari té, quin cost té aquest mobiliari. Aleshores, el que nosaltres sempre li diem és, pensa el sinistre total, un incendi, i se't crema tota la casa, i t'ho has assegurat per dir alguna cosa, 20.000 euros.
Aquesta és una bona manera de plantejar una assegurança ja d'entrada?
Sí. Eh? Sí.
És a dir, que algú ara estigui pensant a casa seva, i si se'm crema la casa, si no queda res...
No, és que ho has de plantejar així.
Has
de pensar sempre el sinistre més
comut,
el pitjor, perquè... Clar, llavors jo et deixo els 20.000 euros al mig del menjador en tota la senda i tu torna a posar tot a dins. Pots fer-ho? Llavors és quan la gent es planteja, perquè no som conscients de lo que tenim dins les vivendes. Vull dir, tu vas comprant coses, vas comprant roba, vas posant teles noves, vas posant tot, i quan tu et pares a fer un inventari de lo que tens dins de casa, dius, Déu meu, ostres, no m'ho havia pogut pensar mai, perquè clar, tu no ho compres tot de cop, tu vas comprant una mica en mica, vas afegint.
I vas fent la vida dins la casa.
Exacte, per això també les pòlisses, llestos, les companyies, et fan una revalorització automàtica anual per totes aquestes cosetes que tu has anat afegint, que són noves i que tenen més valor i que tu no has pogut.
Ens aturem un moment aquí.
Sí.
I pensem molt en les pòlisses o no?
Hi ha gent que sí, hi ha gent que no. Aquí a Espanya encara ens falta molt la cultura d'assegurança. Molt, molt. La gent té l'assegurança perquè li obliguen, perquè t'obliga el banc, perquè t'obliga...
És que ara després ho plantejarem així. Aquelles persones que no ho seu dia van signar una hipoteca i dins de la hipoteca, per rebaixar la hipoteca, aleshores el banc els proposava l'assegurança, etc. Ara ens hi ficarem en tot això, però no tenim massa la cultura de pensar tinc això, tinc sí. aquests béns, béns valorats en tal, o jo els valoro en tal, i la companyia, etc.
És que per això jo sempre, quan dius lo del siniestre aquest tan arròs del foc, és que és el teu patrimoni, és el que tu tens, és la teva vida. És, vull dir, clar, cada assegurança té la seva cosa, no? Llavors, tu has de veure així, si a mi em passa alguna cosa, ostres, tot el que he estat tota la vida em quedo amb una mà davant i una mà darrere. Llavors, tens que tenir molt poder adquisitiu o molta capacitat d'estalvi i tenir un calaix molt fort per dir, si em passa un sinistre d'aquests, que pot passar qualsevol, toquem fusta, llavors pogués tornar a reposar tot el que has perdut. Que això, normalment, avui en dia és molt difícil.
D'acord.
La gent funciona molt al dia i anem molt justos.
És que em vindria ara aquella pregunta tan clàssica, la mitjana de quota d'una assegurança?
Impossible de dir-t'ho. Impossible de dir-t'ho.
Bona resposta.
Clar, perquè el que t'estic dient
bona
jo...
Bona resposta.
Hi ha una casa per metres quadrats, per mobiliari,
si
per
vas,
robar.
Si vas afegint...
Exacte.
D'acord.
Sí, vull dir, pots trobar, per dir alguna cosa, una moto des de 80 euros fins a 700 euros. És que, clar, jo t'estic dient la moto, que és el que més, així.
D'acord.
Perquè la llar encara és més complicat, per el que t'he dit, per les garanties que et pots afegir,
per
metres quadrats, per la qualitat de la construcció...
Sí, sí, per la zona en què està ubicada la casa...
Exacte, si és casa pareada, si és casa... Si és àtic, si és planta baixa...
D'acord, si m'he carregat la casa del veí o no me l'he carregat...
Exacte.
O una d'aquelles coses, no?, que ja ens hi ficarem. Patrícia, a l'hora de contemplar una assegurança metge, també hem de pensar...
Amb el pitjor.
Amb el pitjor.
Evidentment, bueno, clar, perquè les malalties són coses que tots són susceptibles de tindre i que, bueno, les tens o et poden venir de cop. I com ara les assegurances de la llar i també en matèria de salut es poden fer també una mica a mida. És a dir, nosaltres tenim productes que només contemplen el que són les visites i les proves diagnòstiques sense hospitalització. Depenent de com utilitzis tu els metges, la vida que portis, el risc que per la teva activitat laboral tinguis, en fi.
Ho plantejo d'una forma molt, molt bàsica, sí? Inicialment. Una de plantejar-se una assegurança metge quan està bé de salut?
Evidentment, és l'hora de contractar perquè quan estàs sa, encara que siguis que tinguis la possibilitat de tindre la malaltia,
quan estàs sa,
sí,
suposo
les companyies,
que pots...
Les companyies t'agafen quan no tens malalties, o sigui que no tens cap persistència i tu contemplen absolutament tot.
Per aquí anava precisament,
sí.
Si és vaja, important o bàsic considerar això, perquè serà molt difícil
que t'assegurin contractar a una persona que tingui molts problemes metges. Vull
així de simple.
Contractaran.
Exacte. Acosta't una miqueta al micro. Està parlant la Gemma Narváez, que és la companya de la Patrícia, una miqueta més encara,
sí.
Encara, Gemma.
Dic que la contractació sí que és factible, el que passa és que hi haurà unes preexistències que no tindran cobertura.
Què és una preexistència?
Una preexistència és una malaltia.
D'acord.
Vull dir, el moment que tu tens una malaltia, queda exclosa de qualsevol assegurança de salut. Penseu que no és el mateix la seguretat social que l'assegurança.
No, està clar.
Que es confon, normalment.
Ah, sí?
Sí, a nivell general.
Es confon?
Sí, la gent pensa que les prestacions de la salut, de l'assegurança de salut...
Seran exactament les mateixes que la seguretat social.
Sí, sí. Aleshores, clar, quan tu realment t'acaben d'assegurar que estàs nou, com jo dic moltes vegades, doncs, evidentment, si tu desenvolupes una malaltia dintre de la pòlissa, dintre de la cobertura, sempre se't respectarà i te la cobriran.
D'acord.
És la diferència.
Jo suposo que part d'això deu ser per evitar la picaresca, però té un punt de conflicte ètic a vegades, això, no?
Sí.
Sí, no?
Tenim problemes a nivell de lo que és els assegurats i jo penso que tot passa exactament el mateix.
És a dir, una persona de 20 anys es pot assegurar, una persona de 20 anys que tingui salut i pagarà una quota, d'acord? I suposo que l'assegurança mèdica li podrà contemplar tot allò que ell vulgui que li contempli en el futur, totes i cadascuna de les circumstàncies, sí,
correcte.
Sense massa problema,
sí.
No?
Sense cap problema.
O una persona de 45 anys que estigui bé de salut, també podrà
Sí, 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 cap problema.
A una persona de 55 anys, també. Fins sempre i quan estigui bé de salut.
Exacte.
Correcte.
A una persona de 65 anys, també?
A partir de 64, nosaltres ja no assegurem. O
sigui, a partir de 64,
ja o sigui, no quan compleixen els 65, ja no bueno, poden assegurar-se.
I és la mitja de la, del mercat, vull dir.
No, ha, no, no.
Em sembla que només n'hi ha una companya que jo tingui sí. coneixement, que no diré el nom per no donar publicitat, que assegura persones majors d'aquesta edat.
D'acord. Però si no, sempre que s'estigui bé de salut, en la majoria dels casos es podrà contactar una assegurança mèdica, d'acord? I aleshores un podrà modular també tots aquells serveis que vulgui que l'assegurança mèdica incorpori, pujant la quota, evidentment, en la mesura que un...
El mercat està una mica complicat,
A veure, en quin sentit?
En el sentit de que hi ha col·lectius, és a dir, vull pensar que tu per la feina pots estar dintre d'un col·lectiu, i aleshores tens unes quotes molt més reduïdes amb la mateixa cobertura que una pòlissa privada al mercat amb tota la cobertura.
Per una persona o una família.
No una família.
Podeu posar algun exemple?
Per exemple, un col·lectiu, doncs jo que sé, Ràdio Televisió Espanyola, sí. és un col·lectiu que vull dir Ràdio Televisió paga i descompta o no descompta doncs els seus treballadors o, per exemple, el Col·legi de Periodistes, tenen un accés amb aquestes, o sigui, amb una pòlissa col·lectiva i un preu doncs, molt, molt reduït.
D'acord, com podria ser amb els treballadors d'institucions públiques, per exemple, que la institució Generalitat, hagi contractat un servei, exacte. Generalitat, Ajuntaments...
Quan més gran el col·lectiu, evidentment, la
avantatges
primera és
petita. També en el millor. Des del punt de vista particular, el treball de cadascú també suposo que és un factor que les asseguradores miren molt, no? Si un és paleta...
Sí, bueno, amb salut, no tant.
No tant?
No et pensis, no hi ha tanta diferència.
És a dir, és igual que un sigui un administratiu d'oficina, que un paleta en una obra...
En vida, no.
O un infermer en un hospital?
Per exemple, si fos una assegurança de vida o d'accidents, no. Però a nivell de salut, nosaltres no tenim, almenys la nostra empresa, no discriminem.
D'acord. Què costuma contractar, la mitjana?
Mitjana, a veure, a nivell particular...
I t'ho dic, Patrícia, per, així, a nivell particular... Sí, jo què sé, més homes, més dones...
Les dones, evidentment.
Les dones, evidentment.
Les que tenen més cura de la salut a la família.
Hi ha més consciència, sí?
Sí. I les que es cuiden
t'ha sortit,
més...
T'ha sortit
com,
de dins,
com no tenen el paper de cuidar a tota la família, doncs és la responsabilitat.
D'acord.
És molt difícil, bueno, molt... No és habitual que un senyor...
A títol particular, faci una...
Que viatgi, que s'hagi trobat amb problemes, que no tingui cobertura fora del seu entorn. Que llavors la necessita, però normalment són les dones.
En la majoria de casos, pensant, hem de, evidentment, amb la resta de la unitat familiar...
Correcte.
D'acord. Es contracta un pacte de família, a vegades?
Sí. Normalment, quan una dona contracta, si té parella o fills, també els posa dins de la pòlissa.
D'acord. Què és el que miren més a l'hora de contractar?
Bueno,
i ho pregunto per si, vaja, com sempre, la qüestió del preu...
Primer, el preu per a l'economia familiar, no? I després també, sobretot les dones miren el quadre metge, els facultatius que tenim contractats, i això els interessa molt. Per exemple, les dones tenim una cosa que és el ginecòleg, que és com sagrat, que
si no, i el pediatre.
I el pediatre. Exacte. I, bueno... Mira, la ubicació on estan els llocs, que sigui una cosa còmoda pel dia a dia.
Que no I suposa tingui... també que la possibilitat que les visites puguin incorporar-se dins el que és l'assegurança mèdica, no?
Correcte.
És a dir, que no hi hagi determinades visites per les quals s'hagi de pagar...
Correcte. Bueno, com abans t'havia explicat una mica, n'hi ha, segons tu, com tu utilitzis els metges, n'hi ha les cobertures que dèiem, quan més completa és... Pues més, també més diners. Vull dir, tu pots assegurar-te només consultes i proves diagnòstiques. O pots el pack d'hospitalització, que és el més habitual, per una altra banda. Perquè la diferència tampoc és gaire... No
és gaire important,
no és gaire important, correcte.
El pack d'hospitalització què és?
Que quan tu tens intervencions quirúrgiques i hospitalització, que és el més car en la sanitat, pues estiguis cobert fins al
darrer dia de l'hospitalització.
Sense terme de dies.
Arran de la crisi, les asseguradores metges també han, no sé, si han marcat més els límits de les cobertures? A partir de determinades visites?
No, la meva empresa no. Les cobertures són les mateixes, són completes, vull dir, no ha canviat gaire.
La competència ha obligat a baixar preus?
Sí. Hi ha molta lluita, hi ha molta companyia i hi ha un mercat molt, molt...
molt diversificat.
I tenim un problema ara, que és que hi ha molta sinistralitat, perquè és el que t'estava explicant. La sinistralitat és perquè pensa que ara es fa més ús dels serveis. Vull dir, molt més, que abans es derivaven a la seguretat social.
Exacte, la seguretat social ara
s'ha notat molt moltíssim.
Et dona les visites amb molt de temps, amb prou d'un any, dos anys... I
les proves diagnòstiques, si no estàs molt greu, no te les posterguen.
D'acord, o sigui que la situació actual de la seguretat social està fent que moltes persones utilitzin
la sanitat privada,
per dir-ho així, l'ús de la sanitat privada, perquè tenen la possibilitat de tenir un diagnòstic més ràpid que no pas amb la seguretat social. No?
Exacte.
Ens havíem quedat amb la qüestió de les contractacions. Ja volies afegir alguna cosa?
No. Després parlarem dels copagaments, que és important.
Per això, perquè també ho vull afegir, això, aquella part que pagues tu o que paga l'asseguradora. Els contractes són complicats, o no? No?
A veure, no.
O tenim una visió molt tipificada d'un contracte que... d'assegurança com a quelcom que dius, escolta, mira bé la lletra petita,
etc. És que, aviam, no hi ha lletra petita a les assegurances ara ja. Abans, antigament, hi havia lletra petita, però ara no, està prohibit.
Sí, per llei.
Per llei està prohibit tindre lletra petita. Aleshores, les pòlisses, per exemple, les que nosaltres fem, és en una pàgina et posa tot el que cobreix aquella garantia i al costat una altra columna o el que no cobreix aquesta garantia. El que sí que passa és que a vegades hi ha coses que són interpretables. Per això estem els agents, vale? Les persones que els hi tenim que explicar. Per això sempre moltes vegades expliquem les assegurances amb exemples, que és el que et deia de l'incendi. Uh-huh. Perquè la gent ho entén molt bé, molt més ràpid, que quan ho llegeixes i la nomenclatura, pues, com a totes les... a tots els rams, les nomenclatures a vegades són paraules complicades per a la persona del carrer.
Perquè sí que suposo que reconeixeu que almenys fins ara era bastant complicat entendre un contracte d'assegurança, no?
Jo penso que més que complicat entendre-ho era que la persona que t'ho estava venent o que t'ho estava ofertant no t'ho explicava. Llavors tens que tenir una miqueta de paciència, això també és veritat, se'ls ha de dir als clients, no baixis amb presses a fer això. Perquè la gent entra i diu, un preu d'un... Aviam. I clar, quan li comences a demanar dades, et diuen, tantes dades necessites per fer un
això,
preu.
Això passa, Gemma?
Sí, que passa.
Ja.
Sí, de pressa. I mira que és més difícil fer un contracte d'un pis, vull dir, una assegurança d'un pis que no pas de salut. Perquè salut és una sol·licitud i un qüestionari mèdic.
D'acord.
I res més, vull
suposo
dir.
Suposo que el problema de l'assegurança de salut fonamentalment és que hi vagis un cop saps que tens un problema.
Clar. La picaresca. I n'hi ha moltíssima.
O la picaresca o la situació de necessitat, sí, suposo, no?
Sí, també.
És a dir, tinc ara o crec que puc tenir un problema, me'n vaig a fer una assegurança de salut.
Però aquest és un problema greu, eh? Perquè pensa que si tu penses que tens un problema i després te'l detecten abans del
per dolor, de primer, no et seria efectiu.
Sí, s'anul·laria el contracte.
I això també consta en contracte,
suposo. I això expliquem molt clarament.
I està molt clar, eh? Vull dir, pensa que totes les exclusions estan en negreta. Avui en dia és difícil no interpretar bé un contracte.
D'acord, és a dir, poca gent pot dir que no ha entès el contracte, clar, perquè no, el contracte és complicat, que no s'ha adaptat.
El que passa és que no se'l llegeixen, també, és veritat. No se'l llegeixen.
No estem acostumats a llegir contractes llargs, eh?
Ni
textos llargs. No, ningú, en general, eh? Vaja, ni tan sols per internet.
Però
accepta vostè les condicions que no sé què.
Encara que no ho fem, és molt recomanable.
Sí, inclús no fa falta llegir-t'ho tot. Aviam, tu tens les pòlisses, almenys de diversos, estan dividides en dos. El que és les condicions particulars teves,
on
te va detallar tot el nom, l'adreça, tot, i les teves cobertures, i després tens les generals. Aleshores, les generals, si per exemple tens un sinistre d'anys per aigua, te'n vas a buscar només danys per aigua. No tens que mirar la responsabilitat civil, ni tens que mirar els danys estètics. Només danys per aigua, i a partir d'aquí només és, a lo millor és una pàgina.
Ens havien quedat en aquell exemple de persona, ara no tant, però en el seu moment, que va comprar un pis, va demanar una hipoteca l'entitat bancària va dir, doncs, aquí tens assegurança de vida, assegurança de no sé què, i això ho anem rebaixant de la quota de la hipoteca si ho contractes amb nosaltres. Si tu tenies una assegurança, doncs bé, eliminem aquella assegurança, ens fiquem en aquesta assegurança i ja estem a dins aquesta olla. Suposo que és un cas anàveu fent totes tres habitual.
És un cas molt habitual i és una praxis que no és
muy
legal ni normal.
Correcte, ni legal.
No és correcta i no...
és que aquí és un aprofitament dels bancs per ocupar un mercat que no els fa tant.
Que a més no coneixen.
Exacte.
Perquè no tenen a dins les persones que estan venent aquestes pòlisses.
És un abús,
no són agents, no són corredors. Després no tenen servei, perquè clar, la persona al banc t'està venent una cosa que ell no coneix, i després et diu que si tens un problema truquis un telèfon, amb la qual passes amb una plataforma que aquesta persona ni la coneixes. Potser les ciutats estan més acostumats, però els pobles estem molt acostumats a tractar i a que te'n solucioni la persona. Sí que és veritat que per llei, i és lògic, si ells et donen una hipoteca, tens que tindre aquest risc assegurat i el beneficiari és la persona que paga, que en aquest cas, fins que no acabis de pagar la hipoteca, és el banc, el propietari d'aquest pis.
Correcte, a sobre.
Aleshores, això és correcte, per llei necessites una assegurança, però en cap lloc, en cap lloc posa que és obligatori que la tens que fer
al banc,
al banc.
I el beneficiari que sigui el banc, a més a més.
Bueno, beneficiari és el banc mentre hi hagi la clàusula hipotecària.
Sí, no, sí. No necessàriament, eh? Pots deixar-la a una persona física.
Bueno, però perquè mentre tens una clàusula hipotecària, ells t'ho poden dir.
No, bueno. Ells el que t'exigeixen, la llei diu que és la garantia. Tens que cobrir si falta per tenir els diners, però no la tens que deixar necessàriament al banc, això és un error. No. Pots deixar un beneficiari.
Jo no estic parlant de vida, eh? Ah. Estic parlant de diversos. Amb una hipoteca, el banc et pot exigir que tinguis una pòlissa d'assegurances, evidentment,
correcte.
I es fa una petita clàusula hipotecària on te posa que en cas de sinistre total, o d'una sinistre a lo bèstia, evidentment, si tu estàs, si el banc t'ha deixat uns cèntims, la propietat, fins que tu no paguis aquests cèntims, la propietat és el banc. Llavors es posa una clàusula hipotecària que es diu que mentre hi hagi una hipoteca en vigor, que normalment es posa dada d'hipoteca, el número de préstam, principi i final, el beneficiari, entre cometes, és el banc, en aquella part que li correspongui de capital.
Correcte.
Vale? Lo de més és teu o de qui sigui. Ojo amb aquestes pòlisses també.
No, és que somreia perquè ojo amb aquestes pòlisses, ja no cal que digui ojo la Maria Lluïsa, perquè ja estan contractades la majoria,
sí,
d'aquestes pòlisses. Doncs
pues poden canviar, perquè anava, no són ineternos.
Anava aquí a vosaltres precisament, és a dir, ens imaginem que algú...
I segurament moment... sortiran més bé de preu,
sí.
També,
però imaginem-nos que,
amb l'hipoteca.
Imaginem-nos que en algun moment algú va contractar una hipoteca a una entitat bancària i per tenir una quota mensual més baixa, gairebé tot allò que tingui a veure amb les assegurances, sigui des del cotxe fins a tot,
que ho has de fer un
clac, contractat allà i molt bé, la quota més baixa, però tinc totes les assegurances allà.
Molt bé.
En algun moment, jo puc...
Tu pots fer-ho, tu pots treure l'assegurança...
Quan dic jo puc, em referim a això, a desvincular les assegurances de l'entitat bancària.
Normalment et diuen que estàs per això, que tens
un tant
per cent, perquè, bueno, nosaltres hem fet càlculs amb clients que sí... Ja t'has d'entretindre a fer això amb el client, a fer el càlcul, t'ha de portar una sèrie de dades de la hipoteca i a fer el càlcul que si t'atreuen aquest import de tant per cent, encara surts guanyant, pagues menys assegurança, però com evidentment el pagar menys assegurança va, encara que pugis el tipus d'interès, a vegades el diferencial és més baix, o sigui que surts d'acord i ho pots fer-ho, no poden obligar-te. Sí que és veritat que aviam, és com tot, tu vas a fer una cosa i són mis normes, les bancs et diuen si te gusta bien i si no tan bien, són les meves normes.
Però tu pots canviar, legalment pots canviar companyia d'assegurances quan vulguis.
Sí, tu pots canviar quan vulguis mentre ho facis amb el plaç de 2 mesos d'anticipació, amb carta certificada, sellada i tot.
Fer-ho amb un protocolo que tinguin
això marca per llei, això és la llei que tant del
contracte, pots canviar,
però que pots canviar-ho, sí,
i que sortiràs guanyant segur
mentre tu paguis la quota de la hipoteca cada mes. Amb la resta pots fer el
i mentre
que...
posis la clàusula hipotecària que el beneficiari se'l van en aquell import que ell té 10 de cèntims, tu pots canviar-ho, vulguis, la vida exactament igual, la vida el mateix, també tens que fer un càlcul, calcules i ho veus.
Perquè tant la Patrícia com la Gemma també anaven a sentir, com a sentíem nosaltres, hi ha moltes persones que els ha passat això, no?
Moltíssimes.
O moltes persones que han arribat a una assegurança de vida o una assegurança de
salut,
precisament a través de la hipoteca, no?
Exacte. I el pressupost sempre és inferior
als números que han fet al banc.
O a la caixa.
Sempre.
De vida, això ho he viscut jo,
eh? Fem,
també. A mi m'ha passat,
fem,
sempre.
La majoria
de vegades.
Sí.
Nosaltres ens ha passat. Més de possibles sinestres...
Perdó. Patrícia, ara ens ho expliques, però... aquelles persones a les quals la hipoteca us ha sortit, o la quota de la hipoteca us ha sortit més econòmica per haver contractat tot això, resulta que al final encara els surt...
Sí. El que és l'assegurança és més econòmica i amb la diferència que és el que estava explicant...
Més la salsa compensa, que els cargols. Patrícia, anaves a dir,
pues
explicant
això. Nosaltres fem pressupostos amb la vida, que també la treballem, i surt, com diuen les meves companyes, surt més econòmic i més o menys igual.
Passa que ja ho dic, que perquè no tinguis problemes, la llei d'assegurances et diu que tant per la part de l'asseguradora com per la part del client tens que anul·lar la pòlissa amb 2 mesos d'anticipació. Jo recomano a tothom que ho faci, i si no pot fer-ho perquè ja no arriba a temps, perquè a més no som conscients i ens donem compte quan ens ve la carta o el càrrec del banc, espera't un any, espera't el proper i fes-ho bé perquè no tinguis problemes de que després t'ho poden reclamar judicialment segons l'import, i ho fan. Sobretot els bancs ho fan, reclamen judicialment i llavors tens que pagar un altre cop tot, te'n trobes assegurat a 2 llocs i amb 2 assegurances has pagat 2 vegades i tens que tornar a pagar. Llavors jo recomano que es facin les coses bé.
Tornem a refrescar aquest consell. Ens imaginem que hem pagat la quota anual de tot.
Molt bé,
Molt bé. Ja l'hem pagada i fins l'any que ve, pel mes de febrer, no la tornarem a pagar. D'acord. Aleshores, si jo tinc la intenció de desvincular-me de tot aquest pack d'assegurances que vaig signar quan vaig contractar la hipoteca, què m'espero? Al juny, per exemple?
Home, jo ja posaria, vés-ho mirant, vull dir, amb temps, perquè la gent anem tranquils, i quan no, després ens trobarem, com hem de fer-ho en 2 mesos, has de fer una carta, l'has d'enviar o a portar-la a l'oficina, que te la sellin sobretot, o enviar-la certificada conforme tu l'has enviat certificat, perquè si no després sense voler patapam te carreguen un altre cop el rebut, i ja està, que quedi constància. Si tu ho fas amb 2 mesos d'anticipació i el teu agent t'ho mira tot i tal, no hi ha cap mena de problema.
És a dir, si jo envio aquesta carta al mes de setembre, i en principi hauria de pagar la quota al mes de febrer de l'any següent, hi ha temps més que suficient perquè aquesta tramitació es pugui fer.
I tant, i tant, i tant.
Ara, si jo envio aquesta carta al mes de desembre, tinc el risc...
Tens el risc... Allò per un dia... Per un dia.
Sí. Per un dia.
Per un dia, o sigui, 29 dies.
Sí. Per un dia...
30-60, doncs per un dia que em faltaven els 2 mesos, no han acceptat una baixa d'una pòlissa.
Per un dia.
Per un dia. No, és que no està dintre dels 2 mesos.
Està dintre de la legalitat.
I a més és legal, vull dir, estan al contracte, tots els contractes suposen.
I tenen la seva base de...
Això la gent tampoc ho entén. Perquè ells diuen que si ells volen assegurar-se en un altre lloc, per què no poden fer-ho? Sí, ho pots fer-ho.
Però fer-ho bé.
Però tens un contracte. És que l'assegurança és un contracte entre 2 parts. Aleshores, tu tens que complir aquests contractes. Encara que ens sàpiguen greu i encara que moltes vegades sortim enfadats...
Això no va com les línies de telèfon, d'un dia per altre.
No.
Aquí com a mínim
tindrien que parlar molt, eh?
Sí?
I en salut, exactament.
D'un dia per l'altre no es poden fer les
d'un dia per altre no es poden fer les coses. I en salut igual, Gemma?
És any natural, és a dir, tu contractes el gener, del gener al desembre, vull dir, i al desembre, si tu et vols donar de baixa, a l'octubre tens que enviar una carta tu mateix, vull dir, per donar-te de baixa.
D'acord, i ara us pregunto, les companyies es parlen entre elles?
No.
Jo la Patrícia sempre diu
es parlen entre elles en quin sentit?
Doncs molt fàcil, és a dir, imaginem-nos que jo contracto una assegurança de salut amb una companyia per aquest any. Molt bé. I que l'any que ve la contracto amb una altra companyia i deixo aquesta, i que l'altre any següent la contracto amb una altra companyia.
De moment no tenim connexions.
No. Ho pregunto per si alguna de les companyies pot pensar, escolta, mi aquest client que va saltant de companyia en companyia, què passa?
De moment no hi ha.
Es pot fer,
De fet es fa,
De moment es pot fer, sí.
De moment es pot fer.
L'única cosa que potser et vincula les companyies, l'única vinculació que pots tindre, és que quan passes de pòlissa de salut a salut, demanen els últims rebuts per valor de les persistències.
Sí, per treure les carències.
Per treure carències.
I després a les pòlisses d'autos, de cotxes i això, és que hi ha una bonificació, un bonus malus, i llavors per aquí veus si està assegurat o no està assegurat. Són les úniques que estan més controlades. Les altres...
Les persones acostumen a ser fidels a la companyia?
Sí.
Sí. Ara, o fidels que com que no volen problemes escolten, deixem-ho així, no
jo penso que hi ha un tant per cent, pensa que aquí a Catalunya hi ha molta cultura de salut, de pòlissa privada de salut, aleshores la gent normalment sol ser
i també depèn molt de com, del tràfic que tinguin, vull dir, de la nostra figura de comercials o intermediaris entre la companyia, que nosaltres en la CISA intentem cuidar-ho perquè és una base per mi primordial de cuidar el client i que li puguis atendre en totes les dubtes i problemes que tingui.
La companyia és molt important perquè realment és la que et dona la cobertura, però com bé diu la companya,
la persona que està al mig
el col·laborador és el que et treu en un moment determinat, et defensa davant de la companyia, encara que jo sigui companyia, jo defenso els meus clients, és el meu client i el meu client el defenso davant de la companyia i davant d'on te faci falta.
I tant.
Aleshores aquest tracte és molt important, que és el que et deia abans dels bancs. Quan vas a un sinistre et diuen, llama este teléfono.
Clar. Una plataforma de diners,
una plataforma que ara ningú sap què, tu coneixes el client, tu saps com és, la seva manera, el seu tarannà, com li tens que explicar les coses, com a vegades hi ha una cobertura que no està coberta i li pots dir, perquè clar, no és molt, molt fàcil dir, no, esto no. Mm. Llavors, clar,
com li pots solventar?
Perquè qui us escolti pot pensar, sou treballadores de les companyies o sou autònomes dins d'una companyia?
Som autònomes d'una companyia.
Ho dic per si això també és fonamental a l'hora d'establir un criteri d'actuació. La Maria Lluïsa pot defensar els seus clients perquè és una autònoma dins una companyia.
Sí,
si fos treballadora de la companyia, potser resultaria més complicat defensar els clients davant de la pròpia companyia.
Però bé, a més que no és qüestió de defensa, és qüestió de que quan veus la pòlissa, a vegades és el que t'he dit jo, hi ha garanties que són d'interpretació. Llavors hi ha aquella discussió de com interpreto jo o com interpretes tu. Aleshores, aviam, jo ho interpreto d'aquesta manera, si a mi la companyia o el tramitador, en aquest cas no la companyia, el tramitador, perquè jo estic venent aquest producte és de la companyia, evidentment és el mateix. Però si el tramitador, ell entén que no, doncs bueno, com està molt clar... Llavors nosaltres li demanem, per favor, digue'm en quin article, a quin apartat i a quin d'això està exclòs, per exemple. Uh-huh. I aleshores, si ells t'ho diuen, doncs pues vale. Ante la duda, doncs pues bueno, sempre hi ha aquello de que dir, bueno, ni tu ni jo anem a veure què fem. I bueno, és una manera, un tarannà de parlar, vull dir, no, les coses no són blancs i negres. Hi ha a vegades grisos. I amb aquests temes encara més, quan són coses d'interpretació. Quan tens temes d'interpretació, els pèrits abans eren figures, vull dir, aquí el concepte d'assegurança la gent sempre ho diu molt negre, els pèrits, ui, ara ven el pèrit con las rebajas. No, el pèrit l'únic que fa és un professional que interpreta les condicions de la pòlissa i les posa en cada cas, en cada sinistre, ho diu. Pues a vegades també hi ha criteris diferents, jo ho veig així, jo ho veig aixà, ostres, pues no hi havia caigut, o no ho sé, pues parles, parles, i no vol dir això, que tot estigui cobert.
No, però segurament molts pensaran, el pèrit sempre tira la baixa, no?
No té per què ser
pregunto.
Així.
Pregunto.
No té per què ser. Tu tens unes garanties amb unes cobertures i amb uns capitals. I si tu tens fins aquí, i arriba, evidentment el sinistre te cobreix això, es té que cobrir. Ni baixa ni alt, ni més amunt ni més avall. No pots dir, no, és que jo tinc aquest cotxe que funciona i tal i qual, doncs s'ha de peritar, s'ha d'arreglar i és així. I ho ha de deixar, o sigui, la companyia d'assegurança s'ha de deixar el teu risc exactament igual que estava. Una altra cosa és que tu tinguis un sinistre i vulguis aprofitar per fer una millora. La millora, no, perquè a mi si em dius que això està placat a fusta, jo t'ho deixaré placat a fusta, i dius, no, mira, jo he pensat que ara, perquè és més modern, no vull aplacat, de ser inoxidable. Exacte, vull de ser inoxidable, jo t'ho valoro com de fusta. La diferència fins a la ser inoxidable, que si és més car, t'ho fas tu.
Això també està en moneda corrent, eh? Sí. La Maria Lluïsa ho explica així, és que moltes peritacions han acabat molt sovint pagant més del que havien de pagar abans, quan es feia aquesta picaresca de dir, doncs mira, escolta'm, fica-m'hi aquesta, amb el cotxe, aquesta rascada també que vaig tenir en un altre moment que això, no l'havia...
Tal. Per això estan els pèrits, per controlar aquestes situacions, evidentment sí. La picaresca sempre hi ha estat i sempre hi serà, i sempre, vull dir, la gent... Moltes vegades a mi em diuen, oh, és que les companyies d'assegurances, no sé per què la tinc. Aviam, no és una ONG, la companyia d'assegurances. Evidentment, aviam, no, vostè té unes cobertures amb unes garanties i, clar, no li han explicat això. No, és que a mi ningú m'ha dit res, és que a mi ningú m'ha explicat.
Ens queden només 8 minuts. Les assegurances de baix cost, existeixen?
Sí, sobretot a diversos, sobretot amb cotxes, existeixen, línies directes, baix cost...
Depenent de les cobertures.
Però tornem a estar amb el mateix, cuidado.
Com funciona això habitualment? És a dir, què és? Un sistema on no hi ha gent, es parla directament?
Directament amb la màquina. Tu tens les dades a dins de la màquina i llavors ells et donen un preu. Clar, tens que saber exactament les garanties aquestes i què donen.
Nosaltres ens trobem ara amb el sector i el que també deu estar.
Amb el sector de salut?
Salut i el d'ella també, eh? Vull dir, a nivell d'internet. Internet ara està contractant directament i, clar, pensa que la informació...
Companyies que contracten directament.
Són corredories. Sí. I aleshores, vull dir, el que fan és contractar i treballem totes les marques, és a dir, Sisa, Decadé, totes les marques treballem també amb aquestes corredories. Però què passa? Aquest tipus de contractació, aleshores, no tenen un assessor, com quan és directe, com amb el Casteu o el de Patrícia, no?
Perquè ens entenguem, Gemma, si jo vull directament... puc contractar una assegurança.
Sense
parlar amb ningú.
Sense parlar amb ningú.
Només a través de la informació que rebi en el portal d'internet de la companyia de torn. Suposo que si tinc un cert coneixement de les coses, té això algun...
També trobaràs pitjor preu, també és veritat, vull dir, sí? Perquè no és el mateix, sí. Vull dir, són uns preus estandarditzats, que són mitjanes, i no és el mateix cost que pots trobar, doncs, amb un assessor. Un assessor et pot recomanar el producte...
Depenent de del gremi que tinguis, de l'ocupació que tinguis, clar. Nosaltres fem ofertes. Si estàs treballant per Generalitat, tenim un preu, depenent de la teva...
Però, esclar, haig de suposar que, a partir del que em dieu, a través d'internet es pot donar un preu més econòmic.
Sí, no, no. Bueno, no, més econòmic no, no,
no,
jo tampoc, jo m'he trobat casos de sobretot motos i cotxes
que han pagat més a través d'internet.
Sí, que quan tu agafes
encara que hi hagi els rastreadors aquests, no sé què, nunca és com el que et pot donar un assessor que té tot el...
Clar, tu tens un ventall exacte d'ofertes en un moment determinat, doncs et ven una campanya, jo què sé, de lo que sigui, i llavors tu tens uns preus molt ajustats i molt bons. I llavors, clar, a part de l'avantatge de que tens l'assessorament, de que t'estic dient el que realment necessites i que saps el que tens cobert, perquè després ve allò de que he tingut un siniestre i no me l'han cobert, perquè, esto no estava. A part de tot això, que són les avantatges, tens també les avantatges dels descomptes, de campanyes...
Nosaltres estem fent també una campanya dental, perquè hem obert una clínica al carrer Lepanto de Barcelona amb la màxima tecnologia, bueno... I nosaltres fem un preu especial que només durarà 2 mesos o 3 mesos. Exacte. Això en internet no pots penjar, no pots despenjar, no penjar...
Esclar, amb salut, amb salut no hi ha bonificacions, no?
No.
No. Clar, això no és com els cotxes, eh?
Jo
contracto una pòlissa de salut i resulta que en 10 anys no em poso malalt, no he anat al, metge una vegada.
Mira, és impossible, ja t'ho dic, és impossible. Ja veuràs, perquè mira, les senyores un cop a l'any anem segur al ginecòleg. Uh-huh. I pensa que tot el que comporta...
O sigui que d'entrada ja s'establiria un greuge comparatiu entre homes i dones.
Els homes també ho tindríeu que fer. De fet, tindríeu que anar a l'uròleg cada any. Però no és costum encara, vull dir, no sé.
Sí, el que va és perquè li diu la dona que vagi.
Sí. I a partir dels 50 anys comencen a anar. Però, bueno, tothom té que tindre una previsió. I penso que les asseguradores ara, les de salut, almenys, estem treballant per això, perquè la gent tingui una prevenció.
Que és la millor
manera... De fet,
manera...
les assegurances avui en dia mèdiques, la majoria tenen prevenció, que és...
Aquella sensació de contracte i que no et passi mai res, eh?
Sí,
aviam, jo sempre dic que les assegurances tenen que ser per no fer-les servir.
Bueno, però nosaltres la fem servir per això que diu la Gemma, que la prevenció és molt bona,
sí,
la salut,
sí,
i és
una
única manera de mantenir una qualitat de vida.
Amb una prevenció
coses greus,
t'estalvies
les nostres assegurances el primer dia.
És d'aquelles poques coses a la vida que dius paga però que no et passi res, eh? Pagues per, en principi, que no et passi res i que no t'hi hagis de trobar. Perquè en el cas dels automòbils l'assegurança a tot risc suposo que no s'estila.
No, tant. Sí? Home, a veure, quan tens un cotxe nou no et sap molt de greu que et facin una ratlladeta o tu mateix aparcant.
D'acord.
Aleshores, normalment fins als 7-8 anys pots assegurar-ho tot risc i no hi ha cap problema. A partir dels 8 anys no ho aconsellem. 7-8 anys, vull dir, ja, el client és el que mana i és el que...
No,
últimament, per molt que tu li aconsellis, és el que diu el que té.
Però suposo que si el client s'acaba de treure el carnet de conduir i es compra un cotxe, la primera assegurança li costarà la torta un pan, no?
Sí, i falta que t'asseguin segons quines assegurances.
Doncs ja estem a la mateixa.
Sí, perquè esclar, és novató. I llavors,
però esclar, tots hem estat novatos en algun moment, no?
Jo també, I pels meus fills he pagat...
Vale.
Que no tenia... perquè ja fos asseguradora no vol dir que...
Aleshores és una mica trist, això, no?
Bueno, però esclar, aviam, és que és el que diem, tens l'asseguradora, m'imagino que ells fan uns càlculs de
sinistralitat, i en el pitjor dels casos, sí.
I tu mira on està el tram de sinistralitat, sobretot amb autos.
Però de nou establim un greuge comparatiu, no? Perquè hi haurà joves, i hem de suposar que una bona majoria també, que conduiran responsablement.
No, que són fantàstics. Sí. A veure, evidentment te paguen justos per pecadores. Estan tots dins del mateix sac i, bueno, sí que almenys un parell d'anys tens que estar... Bueno, intentar posar... Hi ha maneres.
De mare,
tio, una miqueta.
Hi ha maneres, anar al despatx i estirar, eh?
No, hi ha maneres. Que passin pel despatx, que li farem. Ho mirarem.
Ens informarem.
Qüestió final, en un minut. Com heu notat la crisi? Gemma,
nosaltres, el nostre sector crisi no l'hem notat.
No.
De fet, hem crescut bastant. Vull dir, tenim un creixement, em sembla que és el 3,5 l'any passat.
Degut, com dèiem, a aquesta saturació de la Seguretat Social,
exacte,
per dir-ho així?
Sí.
En el cas teu, Maria?
En el cas de diversos...
Saturació, no, retallament.
Retallament que ha portat a una saturació del servei per no tenir la infraestructura necessària per atendre les persones com se tenien, no?
En el cas de diversos sí que s'ha notat molt, s'han tancat moltes empreses, moltes indústries, pimes, molts negocis, molts... Llavors, què passa? Clar, el propietari ja no té el poder adquisitiu, ven la casa, seguros de vida, seguros... Bueno, els de vida potser són els que més es conserven, perquè si et passa alguna cosa, almenys està la clar. Família que quedi una miqueta coberta. Una miqueta coberta. Però sí que es nota, sí, després la gent va molt a preu, és el que té de la mentalitat d'aquí, llavors tot ho volen abaratir i clar, tu tens fins a cert punts. Hi ha coses que pots fer, hi ha coses que és que són impossibles de fer, vull dir, és que clar, per 200 euros se't crema una casa i quan pagues? 300.000. I estàs pagant al millor 200 euros a l'any, i això la gent no ho entén. Està dius, clar, quantes assegurances tens que fer per cobrir aquests 300.000? Deixem-ho així.
Queda clar. Maria Lluïsa, Gemma, gràcies. Patrícia, gràcies per estar aquí amb nosaltres. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.